Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona ha començat avui una de les obres més polèmiques dels últims anys, la unió del tramvia per l'avinguda Diagonal. Bona tarda, sóc Carlos Losada i aquest matí han començat les obres en el tram comprès entre la plaça de les Glòries i el carrer de Girona, un dels projectes més discutits de les últimes dècades a la capital catalana. L'alcaldessa de Colau i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han donat el tret de sortida a aquestes obres que en aquest primer tram duraran 21 mesos i podrien estar acabades a finals de 2023 o a principis de 2024. Ricard Rovirosa, explica'ns com afectaran el dia a dia dels ciutadans aquestes obres de la unió del tramvia entre el tram baix i el tram Besòs, i què han explicat l'alcaldessa Colau i el president Aragonès.
Així és, l'Ajuntament de Barcelona ja ha començat les obres per unir el tramvia per l'avinguda Diagonal, i és que la unió del tram baix i el tram Besòs permetrà fer desplaçaments entre la plaça Francesc Macià i la plaça de les Glòries, sense que el ciutadà hagi de fer cap transbord. L'alcaldessa Ada Colau afirma que amb aquesta nova connexió s'ha donat un salt d'escala en la mobilitat sostenible a tota l'àrea metropolitana.
Necessitem desplaçar-nos, és un dret fonamental de tota la població, i no només tenim dret a moure'ns, sinó a moure'ns de manera accessible i de manera eficaç, eficient i sostenible.
Amb aquesta obra, un dels principals objectius és reforçar el transport públic per donar una alternativa real a l'ús del vehicle privat i, en conseqüència, reduir al màxim les emissions. Ho expressa Pere Aragonès.
I, per tant, passar a un model de mobilitat molt més sostenible que ens permeti alinear una de les coses que fem tots els ciutadans cada dia, que és moure'ns, per anar a treballar, per anar a estudiar, en definitiva, per tenir un projecte de vida complet, doncs acompanyant aquest procés de reducció de les emissions.
Les obres d'aquesta primera fase es preveu que estiguin acabades a final del 2023 i es pugui posar en servei a principis del 24. Els diversos talls de trànsit afectaran la mobilitat tant a l'avinguda Diagonal com a la plaça de les Glòries i altres carrers de la zona.
Comerciants i veïns afronten aquest llarg període d'obres a aquesta avinguda Diagonal, una de les més importants de Barcelona, amb resignació i sobretot també amb molta preocupació. Uns diuen que millorarà aquesta avinguda, altres consideren que no feia falta la unió dels tramvies. N'hi ha que recorden que l'alcalde Jordi Hereu va convocar un referèndum on va sortir victoriós el no a la unió dels dos trams. Però els que més es queixaran i que es queixen són els comerciants, que adverteixen que la facturació els caurà en picat. Amb uns i altres ha parlat aquest matí el Nil Jaime Juan.
Doncs sí, és que aquestes obres no passen per desapercebut pels negocis que operen a pocs metres d'on es produeixen. Els talls de les carreteres afecten el sentit de circulació dels vianants i també de cotxes. Una de les preocupacions dels comerciants té a veure com aquest llarg període d'obres pot afectar les seves xifres pel que fa a la facturació. I és que l'opinió generalitzada no és gaire positiva pel que fa a aquesta visió a llarg termini. Així ens expliquen el Joan i la Maria, que regenten una botiga de regals i un bar.
I afecta més que res perquè el pas de vianants és complicat, perquè a vegades fan anar per una banda i a vegades per l'altra, ara aquí està tallat i se n'han d'anar pel carrer de darrere, s'allarga massa qualsevol obra. Qualsevol obra sembla aquí que, bueno, que es trigui una eternitat.
Hombre, las obras en... algo puede afectar, porque si cierran todo, poco paso tenemos ya, encima... no podemos tener terraza ni nada, pues nos afectará de lleno.
També ens ha donat el seu testimoni al Pere, que no només té el negoci vora les obres, sinó que també és veí de la zona.
Afectarà molt, més a més, per exemple, en el tram de Sicília i Nàpols, perquè la reunió que s'ha tingut no han aclarit absolutament quan comencen i quan acaben. I aleshores, clar, tot el veïnat està, diguéssim, molt pendent.
Veïns i, per sobre de tot, negocis hauran de veure com les obres progressen i quines seran les conseqüències pels seus interessos comercials, amb una primera fase d'obres que es preveu que es doni per enllestida a les acaballes de 2023.
Seguirem molt atents, doncs, a l'inici d'aquestes obres i també quan finalitzaran i les molèsties que hi haurà, doncs, per això, pels veïns de tota l'avinguda Diagonal i també pels comerciants. Arribat a aquest punt de l'informatiu, obrim, com cada dia, la informació de serveis, àrea de serveis. Amb el Moisés Camunyes arriba la previsió del temps. Bona tarda, Moisés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que continuïn predominant els cels ennuvolats amb precipitacions que s'esperen a l'interior del terç nord, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 metres. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són lleugerament més altes al litoral central i a la Vall d'Aran i no presenten gaires canvis a la resta, o són lleugerament més baixes a zones altes del sud-oest de Tarragona, amb unes màximes en general de 15 graus a Tarragona, de 14 a Barcelona i de 13 a Lleida i a Girona. I si ens referim al vent, continuarà fluix i quedarà del sud i del sud-est durant aquesta tarda amb intervals moderats al litoral nord de l'Empordà. Si parlem ara de demà dimarts, esperem a Catalunya cels ennuvolats amb precipitacions que seran més abundants durant la tarda, amb la cota de neu que estarà sobre uns 1.000 i 1.400 metres. Per últim, les màximes demà seran de 17 graus a Girona, de 15 a Lleida, de 14 a Barcelona i també de 15 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com està la xarxa viària a hores d'ara, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment, circulació encara que estarà força còmoda, sense massa dificultats, volum de trànsit doncs relativament baix. Tenim alguna incidència, però, com per exemple la C-55, hi ha un vehicle variat a Solsona, en sentit sud, en sentit Manresa, hi ha regulació de trànsit, en aquest punt hi ha intensitat a estones lentitud. I d'altra banda tenim dos punts on també hi ha alguna restricció de trànsit, en el cas de la C-252 a Vilabertran, on hi ha un carril tallat per un vehicle pendent de ser retirat, i també en aquest cas a Porrera, a la TP-7401, on es dona pas alternatiu també per la retirada d'un camió que ha cremat aquest matí. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ai, com m'agrada aquesta sintonia perquè arriba el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda. M'agrada que t'agradi la sintonia, home.
M'agrada la sintonia i m'agrada els Esports Cop, eh? Aviam, avui, primer aniversari de Joan Laporta, pot ser?
És una de les notícies. Sí, primer no? aniversari de l'arribada de Joan Laporta a la presidència... La segona arribada de Joan Laporta a la presidència del Barça. I el que intentarem a les 3 i 5 de la tarda és que l'edició d'Esports Cop doncs faci honor a la bellesa de la seva sintonia. Parlant, entre d'altres coses, de les 4 victòries consecutives que suma el Barça després del triomf 1-2 al Camp de l'Els, amb remuntada inclosa. El dia després, a Camp Barça, Elena Condis.
El dia després de felicitat, Gil, l'han entrenat aquest matí. A les 11, el Barça es col·loca tercer a la Lliga amb un partit menys que la resta dels seus rivals. I com deies, feia un any que no aconseguien encadenar 4 victòries consecutives. La banqueta funciona, entra per marcar. Ahir ho van fer 2 suplents, Ferran i Memphis. El penal de Memphis és per emmarcar, arriscat per tota l'esquadra. Els últims 5 gols que ha fet aquest equip porten la firma de davanters suplents. Nico va veure la 5ª groga, és baixa contra Osasuna. Ara el proper partit és Galatasaray. Si no passa res, només seguiran a la infermeria els que ja hi eren, en Sofati Umtiti i Sergi Roberto. I Xavi, després d'aquesta victòria en Lliga i de consolidar-se en zona Champions, tornava a dir que aquest era el camí.
No, la sensación es muy buena. Piensa que llevamos 4 victorias seguidas, que esto no ocurría desde hace tiempo, ¿no? Es señal de que el trabajo se está haciendo bien, de que los jugadores van creyendo en lo que les decimos, y para nosotros es fundamental, ¿no? Bueno, la dinámica es muy positiva, muy buena, y para nosotros esto es fundamental, es fantástico, ¿no? Que los jugadores sigan creyendo en lo que hacemos y con victorias, pues esto reafirma que vamos por el buen camino.
L'anàlisi del partit i del moment del Barça ho farem a Esports Copé de la mà de Jordi Gonzalvo. Tot això el dia que, com recordaves, travessem pel primer aniversari de l'arribada de Joan Laporta a la presidència del Barça. Ara, en un moment, t'explico què en pensa el poble després d'aquests 365 dies. A l'Espanyol, hores també de placidesa. Després de la victòria davant del Getafe, notícies de l'Espanyol, Quique Iglesias.
Segons ha pogut saber Esports Copé, reunió produïda en les darreres hores entre Rufete, director esportiu de l'Espanyol, i Joaquín Macanás, representant d'Adrià Pedrosa, que acaba contracte el 2023 amb l'Espanyol. L'objectiu de l'Espanyol és que es quedi. L'objectiu de Pedrosa és intentar aconseguir un nou contracte. El problema és que és possible que estigui molt a prop la seva marxa. Tindrem en compte que no serà fàcil ni l'acord ni tampoc que surti per una quantitat mòdica de diners, però el que no pot permetre l'Espanyol és que a partir de l'estiu quedi sense renovar i comenci la seva darrera temporada sense renovar. L'equip fa festa avui, després d'haver guanyat l'equip, doncs, descansa, tornarà a la feina demà per preparar el partit del dissabte contra el Llevant al camp del València.
A segona divisió, el Girona enceta una trilogia important de partits de cara a consolidar-se en la zona de promoció a primera amb una victòria 2-1 davant de l'Oviedo. Pas a pas, la consigna del tècnic Michel Sánchez.
Cada victòria que consigamos y ver qué hacen los demás, pues estaremos en situación de luchar por lo que queremos, que es estar en lo más arriba en la clasificación, sin mirar abajo, sin mirar arriba, sino mirarnos a nosotros mismos y seguir por la misma... con la misma sensación, la misma dinámica de que el equipo tiene que ser todavía más compacto, generar, que nos generen menos ocasiones y que en los momentos de sufrimiento sepamos sufrir juntos.
Per tancar el bloc de futbol, recordarem que a la primera Iberdrola, la Lliga Femenina, després dels marcadors del cap de setmana, el Barça es queda a les portes matemàtiques del títol. De fet, podria ser campió dimecres sense jugar, depenent del que passés en el derbi madrileny entre l'Atlético de Madrid i el Real Madrid. En bàsquet, tenim encara en marxa la jornada número 23 de l'ACB. Notícies de l'esport de la Cistella, Alberto Díez.
Jornada europea, concretament avui pel Baxi Manresa, que juga a la pista del Treviso en partit de la quarta jornada de la Champions. En realitat és el primer dels dos partits que enfrontarà els dos conjunts, perquè dijous, recordem, el conjunt italià visitarà el Congost en partit ajornat de la mateixa competició. El conjunt Manresa jugarà avui sense els lesionats Baco Valtonen i el capità Guillem Jou, i es presenta el partit amb una victòria i una derrota. Aquest Treviso-Baxi Manresa a 8:45 del vespre.
I en handbol s'ha sortejat el quadre de la fase final de la Copa del Rei, que jugarà en Tequera entre el 25 i el 27 de març. Emparellaments Barça, Naitasuna i Bidasoa, Granollers. No hi hauria emparellament català fins a una teòrica final. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope, el que dèiem, com valoreu la gestió de Laporta en aquest primer any de mandat, en aquests 365 dies? Satisfacció, perquè un 75,4% de copenautes la cataloga de satisfactòria, un 24,6% creu que la gestió de Joan Laporta 2.0 no és satisfactòria. En clau blanc i blava, avui us estem preguntant si després de guanyar dissabte l'equip anirà a més, l'Espanyol, o que això estigui per veure. Escepticisme, perquè un 59,1% de respostes creu que està per veure que l'Espanyol vagi a més, un 40,9% està convençut de que l'equip de Vicente Moreno tirarà cap amunt.
Pensuts d'escoltar com cada dia Esportscope a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. José Luis, gràcies, bon programa.
Fins demà, Carlos.
Doncs nosaltres ara seguim explicant més qüestions que són notícia aquest matí de dilluns i ens anarem directament davant de la delegació del Govern Central de Catalunya. Ha estat un matí de protestes dels agents de la Policia Nacional davant de l'incompliment del ministre Grande Marlaska de donar incentius als agents que treballen i viuen a Catalunya. Asseguren que la continuïtat del treball policial perilla, ja que Interior no actua per frenar les nombroses peticions de trasllats. L'austeritat dels independentistes cap a aquest cos policial, l'increment dels grups criminals organitzats i la carestia de la vida són alguns dels arguments per demanar aquest plus, un cop Catalunya sigui declarada pel Govern Central zona d'especial singularitat. L'Aleix González està davant de la delegació del Govern Central. Bona tarda, Aleix.
Bona tarda, Carlos. Indignació entre els cossos de policia i els seus sindicats per la situació que viuen a Catalunya. Segons expliquen, degut al clima d'hostilitat en el camp de treballar, cada any marxen més efectius a altres comunitats autònomes on poden viure més tranquils. Per això demanen que el treball a Catalunya tingui millors condicions en el sou o l'accés a les vivendes. Escoltem Antonio Granados, portaveu del Sindicat Unit de Policies de Catalunya. Policies com el Fran han viscut de primera mà situacions d'assetjament, menyspreu o incomoditat que provoquen la marxa de molts dels seus companys. Per això insisteixen que és innecessari.
Pues pedimos que sea Catalunya sea declarada zona de especial singularidad. ¿Debido a qué? Pues al hostigamiento que sienten los policías aquí en Cataluña, a la castidad de vida, hay que recordar que es la comunidad más cara de toda España, y ya te digo, el hostigamiento entre los policías. De ahí que el año pasado pues casi 900 policías abandonaran Cataluña en busca de destinos en los que se sentían más a gusto trabajando.
Policías com el Ferran han viscut de primera mà situacions d'assetjament, menyspreu o incomoditat que provoquen la marxa de molts dels seus companys. Per això insisteixen que és necessari un canvi el més aviat possible.
Simplemente hay que mirar un poco atrás en el tiempo y ver cómo hemos tenido el asedio en Jefatura Superior de Policía aquí en Cataluña en los años anteriores, o como cada semana se manifiestan un grupo numeroso de personas frente a la jefatura para manifestar su su incomodidad con que estemos aquí prestando servicio.
A la manifestació davant la delegació del govern a Barcelona han acudit representants de Ciutadans i Vox per recolzar el cos de policies i els seus sindicats.
Seguim parlant de la Policia Nacional, però feu atenció a aquesta important actuació que han fet. Han detingut en el punt fronterer de la Farga de Moles, a les comarques de Lleida, un home i una dona quan intentaven sortir d'Espanya amb diversos tipus de droga. Es tracta d'amfetamines vàries, o amfetamines variades, cocaïna i ull, cocaïna rosa. Sergi Tor, explica'm què és això de la cocaïna rosa.
Doncs és una droga de laboratori creada a la dècada dels 70 als Estats Units i que no té res a veure amb la típica cocaïna, tot i que comparteix una certa denominació. És considerada com la xuxeria de les drogues i també es coneix com Pantera Rosa, Tutsi, Eros o Nexus. Aquesta droga té la perillosa reputació de que millora l'activitat sexual després d'unes hores d'excessos. Miguel Delso, portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, ens explica a COPE Catalunya i Andorra les característiques de la anomenada cocaïna rosa.
El aspecto visual que presenta esta droga es el de una sustancia pulverulenta de color rosáceo. Es una droga de diseño altamente adictiva que contiene anfetaminas MDMA y LSD. Puede alcanzar un precio de 100 euros el gramo en el mercado negro.
Part de la droga estava amagada a les pàgines d'un llibre i amb un estuig i la resta repartida per tot el vehicle al control policial de la duana de la Farga de Moles. Aquest control va aturar el vehicle i la documentació dels viatgers va descobrir que un d'ells no podia sortir d'Espanya per ordre d'un jutjat d'Eivissa. L'inspecció posterior del vehicle va portar els agents a descobrir la droga i els dos ocupants del cotxe, un home i una dona, van ser traslladats a la Seu d'Urgell.
No marxi, Sergi, perquè avui has tingut accés a un informe d'Europol que diu que els productes piratejats o falsificats han agafat volada els últims anys per culpa de la pandèmia. Aquest estudi, com dèiem, d'Europol, diu que la major part dels productes falsificats que es distribueixen a la Unió Europea venen, atenció, de tercers països. Explica'ns.
Posem unes xifres, Carles. El 2019, abans de la pandèmia, entraven a Europa productes falsificats per un valor de 119.000 milions d'euros, el 5,8% dels productes total exportat. Roba, accessoris i articles de luxe lideren les falsificacions, però ja amb un creixement notori aquest any de productes farmacèutics i alimentaris. I és aquí on hi ha la preocupació màxima d'Europol. A banda del dany econòmic, s'afegeix ara el risc de salut per la deficiència dels medicaments i la menor qualitat del que mengem. El comerç digital està disparant la distribució del producte falsificat. Julio Laporte, portaveu de l'Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, adverteix a COPE Catalunya i Andorra de la pujada de les falsificacions.
Ha ido a más durante la pandemia y se detectan cada vez más productos farmacéuticos falsificados, que también se falsifican productos alimenticios, por ejemplo, bebidas, que es mucho más profesional y más difícil de detectar.
I és que és un negoci molt lucratiu per les bandes, a grans beneficis, a molt poc risc. La majoria estan establertes al continent asiàtic i l'estudi alerta d'una nova casuística. L'exportació massiva de materials i productes semielaborats falsificats demostra la presència d'instal·lacions il·legals de producció dins la Unió Europea. L'informe demana als governs que reaccionin perquè la competència deslleial enfonsarà les empreses europees que compleixen amb els controls de qualitat.
Gràcies, Sergi. Doncs molt ull, ja sabeu què heu de fer a l'hora de comprar aquests tipus de productes que solen ser moltes vegades sospitosos i falsificats. A part ara d'un nou escàndol amb els talls de trànsit a la Meridiana protagonitzats per independentistes. I és que aquest cap de setmana hem conegut un vídeo on l'exmembre de Terra Lliure, Freddy Bentanachs, encoratja els concentrats a continuar tallant la circulació, ja que les multes, diu, que posen els Mossos són paper mullat. I per què? Doncs, segons l'exterrorista, perquè la presidenta del Parlament, Laura Borràs, les fa anul·lar. Els veïns de la Meridiana estan escandalitzats amb aquest anunci i a nivell polític ja es demanen explicacions tant al conseller d'Interior, Ignasi Elena, com també a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Yolanda Canales, explica'ns.
El diputat del PSC i Units per Avançar, Ramon Espadaler, que va ser també conseller d'Interior, creu que és preocupant la desautorització dels Mossos i lamenta que el govern els hagi deixat totalment desemparats per actuar al dictat de la CUP. És per això, diu, que els socialistes no es quedaran de braços creuats i demanaran les explicacions oportunes. Per Espadaler, si personatges com Freddy Bentanachs es permeten el luxe de menystenir a Mossos i a Joan Ignasi Elena, és perquè el conseller d'Interior, amb les seves decisions, ho ha permès.
El greu no és aquest personatge sinistre, digui això. El greu del cas és que el conseller
l'ha habilitat per dir això. Són les decisions que ha pres Interior i el conseller Elena que han fet que aquest personatge sinistre, insisteixo, s'envalentoni i digui aquestes barbaritats davant de la policia.
El president del PP català, Alejandro Fernández, diu que demanaran una investigació parlamentària perquè la presidenta del Parlament, si es confirma el que diu Ventanachs, estaria cometent un delicte.
Evidentemente vamos a pedir que el Parlament de Cataluña abra una investigación, porque si fuera cierto lo que dice el señor Ventanachs, y es que la señora Borràs estaría bloqueando multas, pues estaríamos ante un delito extraordinariamente grave. Conociendo la trayectoria del señor Ventanachs, ex miembro de Terra Lliure, pues tampoco se puede descartar que haya sido simplemente un ejercicio de bocazas, pero en cualquier caso, como lo que dice es de una extraordinaria gravedad, es imprescindible que el Parlamento lo investigue.
I els veïns de la Meridiana afectats pels talls consideren que hi ha ciutadans de primera, els independentistes, i de segona, la resta. Confien en que la Fiscalia obri una investigació per acabar amb aquesta prevaricació. I és que Manuel Martínez, portaveu de Meridiana Sin Cortes, recorda que la conselleria ha reconegut que no s'han tramitat nombroses actes dels Mossos per aquests talls.
Tenemos la esperanza de que Fiscalía actúe y que ponga fin de una vez por todas a todos estos delitos de prevaricación y tratos de favor que están apareciendo desde hace años y que son cometidos por parte del govern de la Generalitat.
Ventanachs, recordem, va dir al sergent dels Mossos que es trobaven a la Meridiana que la seva feina no servia de res perquè tot arribava a la presidenta del Parlament i ella trencaria, és el que va dir textualment, aquestes denúncies, aquestes actes.
Gràcies a Yolanda. De la invasió russa a Ucrania, t'explico que Barcelona, juntament amb Madrid i Alicante, seran els tres centres de recepció i primera acollida d'ucraïnesos a Espanya. S'han triat aquestes tres ciutats perquè són les que estan més a prop de les principals xarxes de la comunitat ucraïnesa. En aquest sentit, aquest cap de setmana han continuat arribant a Catalunya, en avió i en autocar, més refugiats ucraïnesos davant l'empitjorament de la situació en aquell país invaït pels russos. Uns 500 han arribat a Catalunya les últimes 20-48 hores. Maria Pentinat.
Ja són 11 dies des que va esclatar la guerra a Ucraïna. Des de llavors, la ONU confirma que més d'un milió i mig d'ucraïnesos han creuat les fronteres per buscar refugi. A Catalunya, els darrers dies han arribat moltes persones que fugen de la guerra. Dissabte van arribar 230 persones de l'aeroport del Prat de Llobregat en un vol humanitari. Aquest cap de setmana també ha arribat una expedició de 50 persones a les comarques de Girona i 50 més a les comarques de Tarragona. Un equip de COPE va parlar amb en David González, un català que la seva parella ha aconseguit sortir d'Ucraïna dissabte passat fugint de la guerra.
Contactaron con un chico que se ofreció a llevarlas con su coche hasta la frontera, en este caso de Moldavia. Y el viaje, pues bueno, un poco ajetreado porque habían un poco de batallas de por medio. El chico, pues bueno, optaba por salirse de la calzada, ir campo a través hasta llegar a Moldàvia.
González també explicava com la seva parella ha hagut de deixar familiars amb problemes de mobilitat dins del país i quina és la situació que viuen ara mateix.
Se están quedando sin comida, agua, no tienen agua embotellada, tiran de la del grifo. Por suerte tienen electricidad aún, pero mañana no se sabe y aquí está donde entra el tema de la desesperación, que no sabe nadie cómo va a acabar esto.
Les conseqüències d'aquesta guerra ja està arribant de manera indirecta a Catalunya. Diversos supermercats, com Mercadona o Consum, han restringit la venda d'oli de girassol a un per persona i dia, ja que és un producte que prové d'Ucraïna i tenen por a que hi hagi un descontrol com el que va haver en l'època de la pandèmia.
Gràcies, Maria. 2:03. Fem un parèntesi per la publicitat i després parlarem amb la professora investigadora de l'IES, Núria Chinchilla, sobre el Dia Internacional de la Dona, que se celebra demà, 8 de març. La doctora Chinchilla és un referent mundial en temes de dona i també de conciliació laboral i familiar. Serà d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En mi casa siempre fue muy importante la figura de mi abuela. Yo me acuerdo que cuando era pequeña siempre me decía, tienes que...
Y en COPE, el 8 de marzo se escribe con M de mujer. M de María.
Es cuestión de eso, de prioridades, de deseo y de afán por los sueños, ¿no?, que tenemos.
M de Mari Carmen. M de Manuela. M de Macarena.
Me emociona un montón porque...
El 8 de marzo la radio tiene voz de mujer y en COPE las escuchas con las mejores historias.
Creo que hay que seguir luchando porque con dos hijos pequeños, y yo soy joven, tengo 41 años, Carlos.
Me ha impresionado usted, Miranda, con su serenidad y con su valentía.
Este martes, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Ángel Expósito y Fernando de Aro viven contigo en COPE el Día de la Mujer.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8:30 de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web bars.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
Nuestra casa. Vaya familia, parecemos los Beatles. Carla con su guitarra y Mauro quiere una batería. A ver quién le dice que no. Victoria en camino. En 3 meses tendrá que estar lista la nueva habitación. Y María embarazadísima y sigue con sus alumnos de piano. En esta casa siempre están pasando cosas. Pero nos encanta estar aquí juntos.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Demà dimarts és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Es commemora cada 8 de març amb la finalitat de no oblidar la lluita que les dones han de realitzar dia rere dia per adquirir els mateixos drets que els homes, sobretot en l'àmbit laboral. D'això i del que significa aquest 8 de març en volem parlar avui amb la doctora Núria Chinchilla, que és professora i investigadora de l'IES i tot un referent mundial en temes de dona i de conciliació de la vida laboral i familiar. Núria, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Molt bona tarda, un plaer.
Aviam, Núria, et presento ràpidament dues qüestions que crec que són capdals en aquest dia 8 de març. Bretxa salarial i conciliació de la vida laboral i familiar. Passen els anys i tot i que a poc es va millorant aquestes dues qüestions, jo crec i penso que són dues assignatures pendents. Anem per la primera. Mateixa feina, mateixes responsabilitats, home i dona, però el millor sou sempre per l'home. Com canviem això, Núria?
Bé, primer veient quines són les causes, no, de tot això.
Sí.
I la primera causa es veu que té de veure amb el sesgo inconscient, no? Amb tot això que no ens donem compte, però que quan estem jutjant un potencial d'home o de dona, sembla que ja sempre veiem el potencial de la dona com, bueno, ja veremos, depende, igual luego tiene hijos, en fi, tot això no ajuda, no? Després, la segona causa és que la dona, així seria una mica el que diem, un dels sostres de vida, eh? Però després hi ha un sostre més de ciment, que jo li dic, que ens ho posem nosaltres mateixes perquè té a veure amb la visió que tenim de nosaltres mateixes dins del que és una empresa. I a vegades, doncs, són tan exigents, tan perfeccionistes amb nosaltres mateixes, que a l'hora de negociar, negociem molt pitjor del que negociaria un home. O sigui, tenim de veure que això passa amb els que no estan dintre d'un conveni col·lectiu, perquè si no, en aquest sentit, tots els sous són iguals, home o dona, no? El tema és quan hi ha negociació. I quan hi ha negociació tenim aquest problema, que la dona negocia fantàstic cap a fora, pels altres, però per ella mateixa no tant, no? I això és una cosa que, bueno, tenim de formar a la dona per negociar millor, i és el que estem fent, no? Al principi, les parades de negoci que estem fent ja, i suposo que cada vegada més arribarà també als col·legis, no?
I suposo, Núria, que també a les empreses i les organitzacions empresarials també hi han de posar de la seva part, perquè jo crec que encara poder primar una visió molt masculina de tot plegat.
Sí, no? Clar, és que l'empresa va ser fundada per homes i per homes pel segle passat, i això es nota. Clar, quan entra una dona que necessita molta més flexibilitat, comencen a veure com si la flexibilitat fos menys compromís o menys productivitat, i comencen amb aquestes creences falses que no ajuden a ningú. O sigui, al final perds un talent fantàstic que després està supercomprovat, no? Quan una dona és mare, doncs és capaç de fer moltes més coses en menys temps, perquè no perd temps pels passadissos. O sigui, tot així. Bé, que tens raó, també a les empreses tenim de formar els directius, els empresaris, i també els directors els mal llamados recursos humanos, no? Que són humans amb recursos, no? Persones.
Sí, sí, sí.
Per veure persones úniques i irrepetibles, que és el que són.
Núria, ara mateix aquesta bretxa salarial d'aquest parro entre home i dona aquí a Espanya, en quina diferència la podíem situar? Hi ha un tant per cent? Es coneix?
Ja, sí, depèn de quins són els estudis. Hi ha estudis que parlen d'un 10%. A vegades, si ho fas bé, al final pot ser només un 2, un 3, perquè moltes vegades estem ficant al mateix sou coses que no poden o sigui, no es poden comparar.
Sí.
Si les dones estan més amb temps parcials o estan més amb els dies i les nits, els homes tenen un extra per nit, un extra per riscos. Si comencem a desgranar tot això, no està tan clar que sigui tan forta la diferència.
Yeah.
Per això dic que a vegades diu un 2, 3, a vegades diu un 10, 15, depèn
tot del depèn, no?
treball, i per suposat que també depèn de si estem parlant ja de nivells directius, perquè allà sí que pot haver una diferència més gran.
Més important.
Perquè al final tot depèn d'una negociació a aquest nivell. Mm.
Núria, amb la pandèmia s'ha retrocedit pel que fa referència a la igualtat salarial i pel que fa a conciliació de la vida laboral i familiar? La pandèmia ha estat un pas enrere?
Jo crec que per mi això ha sigut al revés, ha sigut un pas endavant, perquè està accelerant coses que
abans... El teletreball, per exemple, no?
Tan clar, és clar. Tenim un teletreball que ja està, bueno, s'ha posat en marxa en les condicions pitjors i a pesar de tot ha sortit endavant. Vull dir, i llavors el problema que jo estic veient ara és que algunes empreses volen tornar a la creença aquesta de si no estàs aquí i no et veig, no et puc controlar i per tant tens de tornar. O sigui, això és una bestiesa, perquè hi ha molts treballs que no fa falta que estiguis 5 dies les 8 hores presencials, sinó que et pots estalviar, tant tu com l'empresa, no? Uns es poden estalviar diners en un sentit i els altres en altres, si estem a casa un, dos, tres dies. I llavors, bueno, és molt, molt millor la conciliació, i això ja està demostrat.
Llavors,
quan ho has provat amb les pitjors condicions i ara pots fer-lo amb unes millors condicions, quan els nanos estan a classe i els... La gent gran dependent pot estar també allà o a un centre de dia, doncs és una llàstima que no deixin anar endavant la flexibilitat, perquè quan vaig estar a Nacions Unides sempre deia que hi ha tres F's que són absolutament indispensables per prendre decisions i tenir una empresa i una societat sostenible, i si no, no la tindrem. La primera era la F de feminitat. Si no tenim obert l'ull femení, doncs amb un sol ull no podem enfocar bé la realitat i, per tant, doncs, passa el que passa, que no prenem decisions correctes, no?
Uh-huh.
El mateix, només tenim obert el femení, eh? Vull dir, necessitem els dos, i d'aquesta manera són complementaris i si els posem a treballar junts són sinèrgics. I un més un no són dos, són tres o tres. Clar. Tres, no?
Llavors,
la de la família, perquè si no tens en compte que la gent és un membre d'una família, que no és una illa a l'oceà, doncs tampoc és bona la decisió que estàs prenent, perquè té conseqüències. I la tercera és la flexibilitat. O sigui, si tot el que està viu, tens de treballar amb ell d'una manera flexible. Una planta, un animal, molt més una persona, que a més té etapes, no?
Sí, sí, sí. Et volia comentar que totes les administracions, Núria, s'omplen la boca sobre això de la conciliació laboral i familiar, però a l'hora de la veritat tot queda en bones paraules. Quines mesures es tindrien que aplicar per facilitar aquesta conciliació?
Bé, en principi la primera idea és molt pedagògica, és dir, la conciliació és un sine qua non avui en dia, no només és el tema d'homes, pares i dones mares, sinó de qualsevol persona que vol tenir alguna cosa més enllà del treball, que no vol ser work-centric, que diu, centrat només en el treball, sinó que vol tenir una vida equilibrada, perquè si volem tenir gent innovadora, gent motivada, i gent consistent i unida a l'empresa i a la seva missió, doncs tenim de tractar-la d'una manera flexible. Sí. És així. Però, si no, al final tindríem el que dèiem, no? Que és contra l'ecologia humana, tot el que estem matxacant la gent i després, pues, quan llega otra vez a la casa destrozada, però quan llega a l'empresa otra vez, és un círculo vicioso. No?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Qué se podría hacer? La pedagogía de explicar todo lo que estoy diciendo, que todo es un ecosistema... Y que
en un titular...
Pues bueno, exacto. La pregunta era qué hacemos para que haya más conciliación para que las empresas... Bueno, pues pensar que es un ecosistema y que lo que haces con las personas que están ahí dentro te vuelve, es un boomerang. Si tú no las tratas como personas y las tratas como cosas, no es una pelota que la que te das una patada y va hacia adelante, te puede ir para atrás y pegarte en la cara. ¿Eh?
Claro. Núria, tant pel que fa al tema de la bretxa salarial, de què hem parlat una mica, com el tema de la conciliació, Espanya està a la cua dels països europeus o els nostres veïns també, com es diu, a nivell de carrer, s'ho haurien de fer mirar?
A tot arreu passa això, eh?
Sí?
Només que a nosaltres una mica menys, perquè precisament hi ha una llei que està ara posant-se seriosa. Llavors, des que està la llei aquesta seriosa, i a més hi ha unes inspeccions, doncs les empreses s'estan posant bastant les piles, també ja fa 2 o 3 anys. I que potser nosaltres estem avançant a Europa en aquest sentit en positiu, no? Perquè estem mirant les dades. Això, o sigui, les empreses estan obligades a mirar les dades i veure si hi ha diferències i explicar per què hi ha diferències, no? I, per tant, bueno, tot el que es mesura, finalment, es pot canviar.
Ah. Per acabar, Núria, té més sentit que mai un dia com el 8 de març, el dia de la dona treballadora, el Dia Internacional de la Dona, per dir-ho així?
Bueno, té el sentit en la mesura en què encara no ens hem adonat de que uno i otro són necessaris, i a més que és molt necessari un lideratge més femení, que fins ara estava molt bé el masculí, però era anava coix. Mm-hmm. Necessitem un lideratge femení i tenim la meitat de la població que és talent femení. Llavors, és important obrir aquest ull, no? I no només obrir-lo, sinó valorar-lo i visibilitzar-lo.
Que hi ha molt talent. Que hi ha molt talent amb la dona, també, eh? Molt,
clar, és un,
molt.
És un talent brutal, és un talent no només per la casa, la família, també per la societat, per construir un món millor. Necessitem anar de la mà, els dos. Per això jo parlo... la paraula feminisme sembla que s'ha quedat l'esquerra marxista, no? I no pot ser, perquè el feminisme, segons la RAE, vol dir que volem la igualtat d'oportunitats per tothom, la igualtat de drets, és clar que sí, però per això tenim de fer realment un feminisme que li posem un adjectiu, no? Jo crec que hauria de ser l'adjectiu de feminisme sinèrgic, com dic, perquè partim de la diferència... D'aquí passem a la complementarietat i d'aquí passem a treballar junts la sinergia.
Molt bé, Núria Chinchí, ha estat com sempre un plaer escoltar-te. Ella és professora i investigadora de l'IES i, com deia al començament, un referent mundial en temes de dona i també de conciliació de vida laboral i familiar. Núria Chinchí, gràcies, molt bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat. Adéu.
Molt bé, gràcies, Núria. Abans de tancar edició, t'explico que la Generalitat posarà en marxa aquest any 6 noves delegacions exteriors o ambaixades. En destaquem les d'Andorra, Brasil, Corea del Sud o el Japó. Joel Lozano, com ha justificat aquest matí en temps de crisi aquestes noves delegacions a la consellera del RAM, la senyora Victòria Alsina?
La Generalitat acabarà l'any 2022 amb 20 delegacions a l'estranger després que el govern hagi anunciat que obrirà 6 noves a Tòquio, Seúl, Dakar, Pretòria, Brasília i Andorra. A més, també obriran noves oficines, passant així de 2 a 5. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, aquest dilluns, en un acte al Palau de Pedralbes, ha donat importància a la cobertura que tindran aquestes delegacions.
Això vol dir, en altres paraules, que passem a tenir una cobertura geogràfica de 44 a 63 països, on Catalunya hi tindrà presència institucional com a govern.
Alsina ha assegurat que Catalunya ha de començar a actuar com si fos un estat.
Despertem-nos, perquè la millor manera de preparar-nos per ser un estat és començar a actuar tant com puguem, com si ho fóssim. Som una nació. Existim tossudament contra tots els intents de l'establishment de mantenir-los, de menystenir-nos al llarg de la història.
A més, el govern també crea la figura dels enviats especials, que es desplaçaran a llocs concrets segons el moment. El 2022 n'hi haurà dos, a Varsovia i Edimburg.
Abans d'acabar, un recordatori per totes les famílies. La preinscripció escolar a Catalunya pel curs 22-23 s'ha començat avui per als alumnes d'educació infantil i primària i serà telemàtica, és telemàtica. Per als alumnes d'ESO, el tràmit estarà disponible el dia 9 de març i en tots els casos el termini acabarà el dia 21 de març. A batxillerat, en canvi, la preinscripció es farà del 20 al 26 d'abril i la formació professional s'han establert dos terminis per als alumnes que ara cursen quart d'ESO del 20 al 26 d'abril i per a la resta entre el 17 i el 23 de maig. Els cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà tenen un termini específic del 17 al 23 de maig, com els de grau superior d'aquests àmbits, que serà del 25 al 31 de maig. Finalment, els ensenyaments esportius tenen un primer període de presentació de sol·licituds que va del dia 2 de maig fins al 23, del dia 2 fins al dia 23 de maig. Així recordeu, doncs, que la preinscripció escolar ja està en marxa des d'avui per a alumnes, concretament infantil, primària, que també és a partir d'ara una preinscripció telemàtica. Tanquem migdia COPE Catalunya Andorra. Continua la informació, continua migdia COPE. Pilar García Muñiz i Ángel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi molt bé, bona tarda, adéu-siau.